I una vessant també en el feminisme, en la construcció d'Europa, en la democràcia, vol ser un poc referent a nivell europeu d'això. I com que aquest any és el 50 aniversari de la mort de Franco, ja fa... Bueno, a mi me van contactar ja fa 3 anys, no?, per dir-me, no, és que per l'aniversari de la mort de Franco volem fer això. Després, per coses que passen en la vida, la inauguració no va poder ser per al 20N, i la varen ficar per avui, que és el Dia Internacional dels Drets Humans. I és molt important reivindicar aquesta necessitat de justícia universal i de denunciar els crims de lesa humanitat que han tingut lloc durant el franquisme.
Eva, crec que no estàs sola en aquest viatge, t'acompanya també gent de Gandia, veritat?
Sí, perquè bueno, això ha sigut m'he encabezonat jo a la direcció de Neymester i ho he aconseguit, que és algo que sempre intente fer d'una manera o una altra, que les meues exposicions estiguin els protagonistes de les exposicions, no? Perquè jo sóc l'artista, faig les fotos, els relatos, no? Però estic parlant de gent que són descendents de persones afusellades i són persones que són descendents de víctimes del franquisme. I he aconseguit que puguen pues eso, pagar-li el viatge i estar així a Amparo Belmonte, que és la coordinadora de les associacions de familiars de fosses de Paterna, i Victoria Reig, que és la vicepresidenta de la fossa de Gandia, un poc en representació de les víctimes de Paterna i de Gandia. Elles m'acompanyaran en la visita guiada aquesta vesprada i després farem una taula redona. I demà, que n'hi ha dues visites guiades, també m'acompanyaran.
No sé si han vist elles ja la mostra.
No, estan viatjant.
Estan viatjant encara.
Una foto des de l'aeroport de Venècia, que han tingut que fer un transbordament, i estan viatjant.
Doncs Eva Mañez, molt enhorabona per aquesta exposició que arriba allà a Luxemburg. Enhorabona i gràcies per atendre'ns.
Sí, moltes gràcies. És molt important poder portar tot el que se va patir en la Safori en el País Valencià, poder portar-lo fora de les nostres fronteres, estar així a Luxemburg, que avui a la exposició vinga l'embajadora d'Espanya a Luxemburgo, que vinga l'associació de les brigades internacionals, que són la gent que van ara a lluitar per a defendre la república, que demà vinga l'eurodiputado Vicent Marsà, que es representa a Europa en els temes de memòria democràtica. O sigui, poder donar-li una legitimitat i a tot això és molt important. A banda de la meua... Bueno, pues eso, el meu reconeixement com a artista, que també està molt bé, no? Però fer este exercici de memòria i portar-la fora de Gandia i fora d'Espanya, jo crec que és molt important.
Així és molt important, i especialment en un dia com avui, que com recordaves, se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per cridar-me, moltes gràcies. Adeu, una abraçada.
I a pocs minuts de la una arriba el moment d'escoltar, llegir els seus missatges, suggeriments que cada dia ens fan arribar a la secció de A Quien Corresponda. Comencem amb uns missatges que fan referència a la Falla a la Mar. Es van contar que va ser tot un èxit. Pues hi ha dues persones que tenen algun suggeriment de millora. És un primer missatge que ens arribava acompanyat d'una fotografia que és de veres que en aquest moment es veia la falla un poquet fosca. No sé a quina hora havien fet aquesta fotografia, però diu així: quería trasladarles una observación constructiva sobre la falla que este año se ha ubicado en primera línea. Nunca había pasado por esta zona desde que se lo colocó, pero este año sí lo he hecho y fue por la noche. He podido comprobar que la falla se encuentra muy oscura, sin focos ni iluminación adecuada, teniendo en cuenta que en otoño e invierno hay muchas más horas de oscuridad que en primavera y verano. Considero que sería más acertado instalar focos o algún sistema de iluminación que permita verla correctamente a cualquier hora, tanto para vecinos como para turismo y visitantes que pueden acercarse, leerla y disfrutarla en buenas condiciones. Además, el día que pasé por allí, la zona estaba muy vacía y no había actividad festiva ni contenido alrededor de la falla, lo que transmitía una sensación de falta de dinamización. Lo comento con ánimo constructivo. pensando que mejorar el atractivo del espacio y el valor cultural y turístico de la falla, a quien corresponda. I un altre missatge sobre aquest assumpte també diu: hola, vaig a per davant que sóc una persona molt fallera de tota la vida, però sols hi ha una cosa que em sembla fatal i que comentant-ho el diumenge en la crema de la falleta de la platja, a més gent van coincidir que encara és pitjor quan ve d'organismes públics com un ajuntament. El tema en qüestió és que les falles es facen amb materials supercontaminants, als quals hi ha que afegir la gasolina que es crema en cada falla. La nit de la crema, lluny de ser bonica, es converteix en un dels dies de l'any més desastrosos per al medi ambient. A més, no té res a veure les cremades de fa 30 o 40 anys, on era una xulada veure com la falla anava quedant només l'estructura de fusta, el fum era clar i deixava veure com es consumia el monument poc a poc. Crec que és una festa declarada Patrimoni Material d'Humanitat, és totalment incongruent, hauria de ser obligatori tornar al cartó i amb pintures més ecològiques a qui corresponga. I un altre missatge que també ens arribava amb una fotografia, diu: me pongo en contacto para comunicarles mi preocupación respecto al estado de mantenimiento de los paneles informativos del programa Gandía Camina en distintos puntos de la ciudad. He podido observar que en algunos de estos paneles presentan deterioro, falta de actualización o daños que dificultan la lectura y el acceso a la información que proporcionan a los vecinos y visitantes. Y un altre missatge. Buenos días. En la calle Juan Ramón Jiménez, a la altura del número 28, lleva más de una semana. Pues si pueden pasar a acabar la tarea. Gracias, ya que corresponda. Va acompanyada d'una fotografia i el que es veu són uns tanques d'unes obres, com si estiguera realitzant-se algunes obres. I anem a escoltar un missatge que ens deixava una dona per WhatsApp, ens enviava un missatge de veu.
Hola, bona vesprada. Mira, també volia comentar que la zona del passeig, que és peatonal, està molt poc indicada i els cotxes van a bastanta més velocitat de la que toca i, a més, no donen preferència als peatons. Crec que tindrien que haver algunes senyals més visibles. Bueno, no és que sigui una zona peatonal, però que té preferència al peató quan creua. Això és el que volia comentar. Gràcies.
Ahí estava ese missatge i tenim més qüestions, una proposta. Volem manifestar la nostra preocupació per les torres de 12 plantes que es volen edificar en la zona de les Folles. Aquests tipus d'edificacions tenen impactes directes sobre la regressió de les platges i també poden agreujar els efectes del canvi climàtic a la zona. En primer lloc, l'urbanització elimina vegetació autòctona de ribera i zones inundables, que actua com a filtre natural i ajuda a retenir sediments. Sense aquesta vegetació, menys sorra arriba a la platja i la platja nord de Gandia pot patir una regressió més ràpida. A més, l'augment de sol impermeable provoca l'aigua de pluja arribi. Bueno, són missatges que ens arriben així a la secció de a quin corresponda. Recordem que poden enviar el seu missatge al telèfon 962-961-031 per WhatsApp o deixant un missatge en el contestador automàtic o bé enviar un correu electrònic a corresponda@radiogandia.net. Demà escoltarem més missatges que ja s'estan arribant. Arribem a la una, és el moment d'escoltar les notícies d'àmbit nacional.
Es la una mediodía en Canarias. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se da de baja temporalmente del Partido Popular, pero se mantiene en la alcaldía. Esto después de la denuncia que ha interpuesto ante el Supremo el Partido Socialista, acusándole de acoso sexual, entre otros delitos. Radio Algeciras, María Ángeles Benito.
Así es, el alcalde de Algeciras y también senador José Ignacio Landa Luce ha anunciado su dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras y su renuncia a todos los cargos orgánicos en el partido. Ha pedido su suspensión temporal de militancia para centrarse, dice, en su defensa tras presentar el PSOE algecireño una denuncia ante la Fiscalía del Supremo para que sea investigado por prevaricación, malversación de caudales públicos y presunto acoso sexual a dos concejalas en el ayuntamiento. Escuchamos a Landa Luce.
He decidido dar un paso que me rompe por dentro, pero que considero que es imprescindible. Voy a presentar mi dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras. Renuncio a todos los cargos orgánicos que desempeño tanto en la ejecutiva provincial, como en la ejecutiva regional, como en la ejecutiva nacional del Partido Popular.
En una declaración pública ha reiterado su absoluta inocencia y asegura que seguirá defendiendo su honor por todas las vías legales.
El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, acaba de decir que espera que se aclare todo y que el andaluce dé las explicaciones oportunas. Lo ha dicho desde Bruselas.
No tengo más información que el titular del teletipo que he visto y que me acaba de comentar mi compañero de comunicación. No puedo valorarlo porque no tengo conocimiento del mismo, ¿no? Pero no obstante, estoy convencido que el señor Landaluce, que es el alcalde de Algeciras, dará sus explicaciones y las dará en el mismo día de hoy. O sea que, por tanto, vamos a esperar a que se posicione el alcalde de la ciudad de Algeciras, que es el afectado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado parte del proyecto de Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid. El Ayuntamiento de Almeida, señalado directamente por este tribunal, cedió el año pasado 3 parcelas municipales al club para explotar un espacio deportivo, recreativo y comercial. Ahora el tribunal tumba una de ellas, la relacionada con esta última, Pedro Jiménez.
Eran 3 parcelas municipales que el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida cedió al Atlético de Madrid para que pudiera explotar 205.000 metros cuadrados para espacios deportivos, recreativos y comerciales. El Tribunal de Justicia de Madrid anula una de ellas, la que destinaba ese suelo deportivo a la explotación comercial, porque se pretende, dicen, el cambio de uso con un plan especial que contradice el plan general urbanístico y además sin la preceptiva evaluación ambiental estratégica a la que obligan la ley y la jurisprudencia del Supremo. Los magistrados subrayan que no se trata de un mero desarrollo de una determinación pormenorizada, sino que se pretende incluir usos asociados claramente incompatibles con el uso principal de equipamiento deportivo.
Comisiones Obreras ha calificado de ridícula la propuesta de subida del salario mínimo del 1,5% que han presentado los empresarios. Dice su secretario general, Unai Sordo, que no se puede ni contemplar.
A mí la propuesta de la COE me parece ridícula, una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional que está incluso por debajo de la inflación, sinceramente creo que no se puede ni contemplar.
Fuentes de la patronal calculan que la subida del salario mínimo del 1,5% tendría un coste para las empresas de más de 860 millones de euros. Además, hasta ahora empieza la ceremonia de los premios Nobel. La opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, acaba de confirmar que vuela a Noruega, aunque no estará en la ceremonia. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, la ceremonia empieza justo ahora en el Ayuntamiento de Oslo. Como es tradicional, hace apenas unos minutos el Instituto Noruego, que entrega el Nobel de la Paz, ha publicado una breve conversación telefónica que ha tenido con Corina Machado antes de que cogiera el avión.
I will be in Oslo and on my way.
Estaré en Oslo, voy de camino ahora mismo, dice, aunque reconoce que no va a llegar a tiempo para el acto de entrega del premio que va a recoger su hija. Los opositores venezolanos presentes ya en Oslo han organizado además una marcha con antorchas esta tarde, en la que ahora ya se da como bastante probable que esté la propia Corina Machado, a la que no se le ve en público desde el pasado mes de enero.
Y nunca antes la Iglesia había ganado tanto dinero con la gente que ha marcado la X en la declaración de la renta, Laura Gutiérrez.
Sí, récord de recaudación, casi 430 millones de euros, un 12% más que el año pasado, 46 millones más que la última campaña de la renta, y récord también de declaraciones, 8 millones en total, 9 millones si se cuentan las declaraciones de renta conjuntas. El número de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en 16 de las 17 comunidades autónomas, especialmente Madrid, con 123 millones de aportación, Andalucía, que aporta 64 millones, 47 Cataluña, 37 la Comunidad Valenciana. El único descenso se registra en Navarra y en la Hacienda Foral de Vizcaya. La Iglesia consigue 177 millones más con la casilla de la X que hace 10 años. El número de declaraciones que no marcan la X ha subido este año un 1,09% y alcanza casi el 40%. El descenso en la X de fines sociales ha sido del 1,04%.
Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de la lista de convocados de Xabi Alonso para el partido del Real Madrid contra el Manchester City de Pep Guardiola. ¿Por qué duda Mbappé? Y estamos pendientes de si el francés entra o no en la convocatoria. Se suma, sin embargo, a la lista de 7 bajas que tiene el equipo blanco en un día en el que se la juega el técnico Tolosarra en el banquillo madridista. partido es a las 9, igual que el del Athletic de Bilbao, que recibe al Paris Saint-Germain en San Mamés con la baja de Laporte, y a las 7 menos cuarto el Villarreal recibe al Copenhague, y los de Marcelino necesitan ganar si quieren seguir en Europa. En la Champions femenina, el Atlético de Madrid recibe a las 9 al Bayern de Múnich, y en baloncesto se juega la Eurocup, el Baxi Manresa cede Vita, y en FIBA Champions la Laguna Tenerife recibe al Trapani.
Contigo descubrimos el mundo, nos emocionamos con el deporte, hacemos preguntas y buscamos respuestas. Y también contigo somos líderes. 4.892.000 oyentes nos habéis elegido una vez más como la radio líder del país. Gracias por inspirarnos cada día. Cadena SER, líderes contigo.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunidad Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena SER Comunidad Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunidad Valenciana.
Hoy por hoy Gandía.
La 1:07 és el moment, 8 minuts ja, és el moment de d'actualitzar les notícies del dia. Enrique Bodie, hola de nou.
Hola de nou, Anna.
Què temes esteu treballant
en redacció? Estem treballant en aquest canvi, no?, que estem esperant del temps per a les pròximes hores, ja que el pas d'aquesta borrasca prevista per a partir de demà pot afectar, Anna, la nostra comarca, amb cels nuvolosos en la jornada del dijous, que derivaran en precipitacions per a la vesprada nit del divendres. Ens espera un cap de setmana de plena tardor, amb una baixada de les temperatures que suposa un preludi de l'estació a la qual ens acostem ja en este final d'any cap a l'hivern. I es parlem també de la celebració de la Junta de Govern, en la que s'ha donat compte d'aquesta autorització del pagament de la quota d'autorització número 3 ja del projecte de reparcel·lació del Pai Sancho Llop. El pagament d'esta quota és de 2.064.000 euros. Aixi Izquierdo, la coportaveu del govern local, ha destacat que les obres van a bon ritme i que ja poden observar-se els primers avanços.
Autoritzar el cobrament de la quota d'urbanització número 3 del projecte de reparcel·lació del Pai Sancho Llop. Estem fent el que és les obres, van avançant realment dins els terminis que pertoca, i el que hem fet ara ha sigut autoritzar aquest cobrament d'esta tercera quota. En aquest cas són 2.064.000 euros. Bàsicament, contar-vos el que vos he dit, és a dir, que les obres van a bon ritme, que va avançant i que esperem que acabe. A més, és molt evident ja, jo crec que visualment, quan ho passa per allí, que els accessos ja estan delimitats, les faroles i els fanals estan posant-se, és a dir, allò ja va agarrant forma.
A més, Anna, en esta Junta de Govern local de l'Ajuntament de Gandia també s'ha aprovat una subvenció de 6.000 euros per a l'Associació Belenista de Gandia com a part del govern per al manteniment, restauració i cuna dels belems d'esta associació. Ho explicava la socialista Balbina Senda, la coportaveu del govern local.
La subvenció directa de 6.000 euros, que és molt nadalenca perquè és a l'associació belemista, precisament. I quina és la finalitat, no, d'aquesta subvenció canalitzada per conveni? Pues la elaboració, modificació, manteniment, reparació, restauració, cura i conservació del patrimoni associat als belemistes de Gandia, també com el muntatge i desmuntatge dels belens municipals o socials, a més de la promoció i difusió de totes les activitats que fa l'associació.
Sí, és que l'associació belenista, Enric, està restaurant ese belen monumental que posen tots els anys. Si van a la Casa de la Cultura,
no el trobaran
enguany, perquè estan els diorames, però estan és per aquest motiu, perquè estan restaurant. L'altre dia vaig passar i m'ha dit que si que volen que estigui l'any que ve, però que pot ser a l'altre. O sigui, és que és tan gran que...
I és que són... Aquestes coses es trenquen. Jo monte Belén, això des que monta el Belén, i també l'arbre de Nadal, i en el meu cas, precisament, es trencava una de les figuretes, el meu fill va dir, pega-lo com siga el tema este, perquè la trenca jo, i vaig assumir la tasca que, en definitiva...
Després parlarem de Belén, perquè tenim a Celia Xulia fent una ruta...
De ruta, no?
De la comarca, de trobant els més curiosos.
Uh-huh. I parlem també avui, Anna, de l'Ajuntament de Gandia, que ha expressat el seu orgull, també, no només de l'Ajuntament, sinó de tota la ciutat, i el reconeixement als 12 agents de la policia local que fa uns dies han sigut distinguits a Paiporto, el sona, no?, per la sí. qüestió destacada de la participació en les tasques d'ajuda i col·laboració durant la dana del 29 d'octubre de l'any passat. L'acte institucional celebrat al camp de futbol El Terrer comptava amb la presència de la regidora delegada de Protecció, Seguretat i Convivència, Lídia Morán, i del comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, que van acompanyar els agents condecorats durant la cerimònia. Tot un orgull de ciutat poder comptar en aquest tipus d'agents. I avui també donen compte, ho has comentat ja, d'aixes en nostres particulars notes, Radio Gandia Ser ha superat amb bon nota i cessament que cada cert temps realitzem l'EGM, l'Estudi General de Mitjans. Les xifres són clares i en esta última onada l'emissora de Gana de la Safor continua com a líder indiscutible amb un registre de 7.000 oients diaris que opten pels continguts que cada jornada els oferim. És, doncs, un dia d'agraïment, no sols per aquestes xifres, sinó per la seva confiança i fidelitat. Així que gràcies per triar-nos una vegada més per a informar-se amb rigor, per entretenir-se i per acompanyar-nos. I si els sembla bé també, Anna, comentem en qüestió comarcal que Benirredrà ha reforçat el seu compromís amb la salut infantil amb noves ajudes per a la vacuna de la meningitis. El consistori destina 1.000 euros per a ajudar a sufragar part de la despesa d'esta vacuna que no cobreix la Seguretat Social. Les famílies podran rebre fins al 50% del cost de cada dosi amb un màxim de 50 euros per 7è any consecutiu. El consistori de Benirredrà ha aprovat una línia d'ajudes per a facilitar, en este cas, l'adquisició de la vacuna de meningitis. Es tracta d'una vacuna no obligatòria que en l'actualitat no cobreix el sistema valencià públic de salut i que suposa una despesa considerable per a moltes famílies a menors al seu càrrec. I qui pot sol·licitar aquestes ajudes? És una bona pregunta perquè es poden sol·licitar per pares, mares o tutors de menors empadonats al municipi amb almenys un any d'antiguitat. El termini per a presentar aquestes sol·licituds finalitzarà el proper 23 de desembre d'enguany.
I tenim, Enric, moltes activitats, veritat, ja que arriba el Nadal.
Moltíssimes.
Els col·lectius comencen a organitzar.
Hem seleccionat alguna, però conforme tu comentaves, són moltíssimes les activitats i podien haver triat qualsevol d'elles. I ens hem volgut centrar en esta de Càritas Interparroquial de Gandia perquè és una entitat en un context humanitari que ha organitzat, en este cas, el seu tradicional acte solidari del concert de Nadal a benefici d'esta entitat, que tindrà lloc el diumenge, el 14 de desembre, a les 18 hores, en l'Església de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús a Benirredrà. L'acte contarà, Anna, amb la participació de la coral Vélez Evens, també de l'Orfeo Borcho i del coro rociero Aires del Sur, de la Casa d'Andalusia. El donatiu d'entrada de 5 euros es destinarà íntegrament als projectes socials de Càritas Gandia. Els tickets es podran adquirir ixe mateix diumenge per la vesprada al voltant de les 10:30 hores en la mateixa església.
Doncs una molt bona iniciativa. I tenim algun titular d'esports?
En este cas, ens centrem en ixe proveni unis pel bàsquet Gandia i el club de futbol Gandia que va anunciar ahir un acord que beneficiarà socis de cara als partits del proper cap de setmana. Tots dos juguen, recordem, el diumenge per la vesprada. A més de programar els seus partits de manera consecutiva, han acordat que els socis de totes dues entitats tinguin un benefici del 50% en el preu de les entrades. D'esta forma, el partit que es juga a les 4 en el Guillermo Laue, entre el club de futbol Gandia i la Font, als socis del bàsquet només es costarà 5 euros la general i 7 euros i mig en tribuna. I per el gran partit del pavelló municipal, que es juga a les 6 entre el Proinvent i Gandia i el Llíria, els socis del club de futbol Gandia només es costarà 5 euros. No n'hi ha excusa, Anna, bàsquet ni per deixar d'anar al futbol.
Em sembla una molt bona iniciativa. Molt bona. Això d'unir sinergies que,
sí, repetiran
per tenir una gran vesprada d'esport per davant. Molt bé, moltes gràcies. A les 2 i 10 arriba hora 14.
Així estarem. Fins ara.
Adéu. Fins ara.
El puchero en pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web descisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Descisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía te sabor.
Vecinos, Asgan Ascensores mejora la comodidad y seguridad de vuestra comunidad, ofreciendo instalación y mantenimiento de ascensores multimarca, iluminación eficiente y limpieza de zonas comunes. Asganascensores.com, también con tu empresa. Montacargas y plataformas elevadoras. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Calidad y seguridad al mejor precio.
Gandhi Bebé, la tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia. Especializados en organizar la lista de nacimiento de tu bebé, que las activamos en nuestra web. Con más de 400 metros cuadrados de exposición, con todo tipo de artículos. Avenida República Argentina 47, Gandía. Más información en www.gandhibebé.com o al 96-286-0511. Gandhi Bebé, todo para tu bebé.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Descubre el sabor mediterráneo en el restaurante Club de Tenis Oliva. Desayunos saludables, almuerzos de plato, menú diario, exquisitos arroces y carnes a la brasa. Reserva ya tu mesa para tu reunión familiar o empresa. También comida de Navidad, fin de año y Reyes. Te esperamos en el restaurante Club de Tenis de Oliva. La buena gastronomía de la Terreta. Abrimos de martes a domingo. Ah, y los jueves, puchero.
En MG Marcos Automoción mantenemos los precios de feria hasta el 18 de diciembre. Estrena coche antes de que acabe el año. Visítanos en Valencia Capital, Pista de Sillas, Sátiva y Gandía. Tu nuevo MG te está esperando. MG Marcos Automoción. Kilómetros de diversión.
Ens n'anem a la platja, sí, però amb dades en la mà, perquè ja ens acompanya en els estudis Cristina García Cardona, que és investigadora de la Universitat de València en l'àmbit de turisme sostenible i el desenvolupament local. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Ha participat en diversos projectes europeus, estudis territorials, i actualment centres el teu treball en analitzar com el turisme pot millorar la gestió ambiental i social dels destins.
Sí, correcte. Bueno, entre moltes altres coses que estem fent, ara estem centrats en això.
Col·labores, veritat, en la Càtedra del Pensament Territorial de Joan Noguera.
Sí.
I que ens t'ha portat fins avui, que tenen aquesta secció tan xula en el Hoy por Hoy. Bueno, has participat en un estudi que avalua els destins turístics con Gandia. Estem en camí de la desestacionalització?
Estem en un bon camí cap a la desestacionalització. Sí que és veritat que encara ens queden moltes passes, però des de les autoritats locals sí que veiem ja molta centralització en aquest tema. L'alcalde parla en moltes notícies sobre activitats per a poder desestacionalitzar, així que estem en un bon camí.
Per què és tan important tindre una desestacionalització a Gandia?
Bueno, al final, l'estacionalitat des del turisme genera molts impactes en les poblacions, en els destins, i, per exemple, el tema de l'economia genera molta inestabilitat, molts pics de saturació, sobretot, i aquesta inestabilitat pues, afecta no només als turistes, sobretot a la xarxa de comerços i a la població, no? Que la convivència moltes vegades no és la més ideal quan es produeixen aquests pics.
Heu creat un sistema, veritat, que és el sistema d'indicadors turístics.
Correcte.
Conta'ns un poquet en què funciona i per què l'heu creat.
Bé, doncs des del meu grup d'investigació vam veure que els models que s'utilitzen, normalment els més clàssics com el cicle de vida de Butler, estaven basats en indicadors com el grau d'ocupació o l'entrada de viatgers i soles en aquests indicadors, i al final el turisme és una activitat multidisciplinar que per a poder entendre el seu context n'hi ha que veure moltes variables i molts factors, i ens pareixia poc adequat poder dir si un municipi estava en declivi o estava estancat o en creixement sols mirant aquestes dues variables. Aleshores van crear aquest sistema on incloem molts indicadors diferents que ens ajuden a entendre aquesta realitat.
I que, què aporta aquest sistema a la situació turística de Gandia, que com podeu concloure després de l'anàlisi que heu fet?
El que aporta sobretot és entendre el context real i ens ajuda després a donar pues, consells o recomanacions més acurades per a poder solucionar aquests problemes que es puguen identificar o bueno, per a tindre millors solucions en resum.
Aleshores, en quin punt podríem dir que està el turisme en Gandia?
Bueno, Gandia és un destí madur, això és conegut per tots, és molt bon destí i ara mateix es troba adaptant-se a les noves demandes, perquè cada vegada podem veure que té un perfil de turista un poc diferent. Han estades més prolongades, la mitjana de la despesa està augmentant, tot això són molt bones notícies. També n'hi ha moltes més activitats fora d'aixòs pics en temporada alta, o sigui, fora de l'estiu. Aleshores, estem en una adaptació a aquest nou turisme.
Són indicadors d'aquesta desestacionalització, no? Que poc a poc va arribant.
Sí, sí, estem en un bon camí per arribar a aquesta desestacionalització. També he vist que bueno, ja s'han començat la construcció del Gandia Arena, per exemple. Això és molt positiu per a aquesta desestacionalització, perquè no sols ens permet fer més activitats esportives al llarg de l'any, sinó també altres tipus d'esdeveniments, i això dura molta gent i un tipus de turista molt diferent al que té ara Gandia, que és de sol i platja.
En el 2008 van patir aquesta crisi econòmica que va afectar molt també a Gandia com a destinació turística. Com la va afectar i ja estem recuperats?
Segons els indicadors, segons el sistema que hem creat, sí que la va afectar, òbviament, però molt menys que altres destinacions similars, properes, en el mateix tipus de model turístic. Sí que és veritat que va haver un estancament, però després la recuperació va ser molt ràpida. Gandia, una cosa que ens ensenya esta investigació és que davant de crisis extremes, com pot ser la Covid o com pot ser la del 2008, té una recuperació molt ràpida degut a tot el que conforma el destí, i això pues, és molt positiu.
I què fa específicament que Gandia siga més resilient que altres destins?
Pues, té, per exemple, com podríem dir que no soles té places d'apartament, que passa en molts destins, sinó que també té hotel, bueno, ara va obrir un camping.
Més hotels.
Camping, millor dit. Es preveu que per a la tardor del 2027 estigui obert, que també portarà un tipus diferent de turista i ajudarà a aquesta desestacionalització. Té un teixit cultural i comercial molt consolidat i molt fort. També des de les autoritats pues, n'hi ha moltes estratègies que ja s'estan aplicant a la promoció turística per a millorar aquestes problemàtiques, i tot això fa que Gandia siga molt més resilient que altres, que altres destins.
I en conclusions generals, què aporta el vostre estudi sobre Gandia? No sé si tens algunes dades que puguem destacar.
Sí, com et comentava, que n'hi ha un perfil de turista un poc diferent de lo que veiem els últims anys, que passa més temps en Gandia, que està més interessat en les activitats i esdeveniments fora de temporada alta, que també gasta més diners, lo qual és important per al destí. I bueno, tot això ens du a veure com al final n'hi haurà un altre tipus de turisme, que és el que es pretén, aconseguir en esta desestacionalització.
El sistema que heu creat, el sistema d'indicadors turístics, s'està aplicant també en altres destins? O està, com sí. Ha acollit altres investigadors aquesta ferramenta?
Sí, este sistema al final està fet per a que es pugui utilitzar en qualsevol destí. Sí que és veritat que va més enfocat a destins madurs de sol i platja, sobretot els mediterranis, perquè al final és la nostra zona i és en el que ens volíem centrar, però sí, també hem analitzat altres destins turístics. Per això puc dir-te que davant de crisis Gandia té una molt bona recuperació, sobretot en comparació amb en altres destins.
Doncs moltíssimes gràcies per visitar-nos, Cristina García, investigadora de la Universitat de València. Enhorabona pel projecte i ens quedem en aquestes dades esperançadores per al turisme de Gandia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I de la platja al Belém. És que manda la tradició que el dia de la Puríssima es munte el Belém a casa. Avui la nostra companya Celia Julià ha visitat alguns dels més curiosos de la comarca. Ha començat la seva ruta a Miramar, on un grup de dones ha realitzat un belém amb una tècnica de crochet japonesa.
Pues sí, Anna, ens hem vingut fins a la Biblioteca Municipal de Miramar, on un grup de dones han decidit fer un belém d'una tècnica de crochet japonesa, que elles diran el nom perquè és difícil, eh? Tenim així al costat a Txelo. Txelo, com es diu aquesta tècnica?
Pues es diu amigurumi.
Amigurumi.
Sí, són fer personatges en crochet. Vale. Saps? I, però es pot fer des d'animalets hasta els reis, el Niño Jesús, tot està fet en crochet. És animalets molt, no veus? En una tècnica que pareix que siga llana de veritat. I és la llana que és així, no? Que se troba a comprar d'aquesta manera.
Exacte. Anna, és que no ho esteu veient, però n'hi ha animals de tot tipus, n'hi ha ovelletes, n'hi ha inclús hasta una ovella negra. Després tenim porquets, menudets, gallinetes... Ho tenen tot pensat. I com és la idea de fer un belém així?
Pues va ser casualitat. Vam anar a dinar de l'Associació de Dones l'any passat i l'alcaldessa es va estar per ahí i va dir: podríeu fer alguna cosa per l'Ajuntament? Jo dic: ei, pues, no ho sé, ja veurem. I en Encarni vam estar pensant-ho i a veure què podríem fer per a tot el poble, perquè això és per a tot el poble,
claro.
No és nostre ja, l'hem oferit al poble. I Encarni diu: ei, per què no fem un naixement? I així va vindre la idea. I vam començar a fer, primer que tots, la Mare de Déu, el Don José, després van vindre reis, després van fer proves, com per exemple, eixa doneta, pues, volíem posar-la com a verge.
Vale.
Però una volta que estava feta no mos va agradar.
Ah.
I la vam posar de costat per ser un personatge. Després vam intentar fer Sant José, aquell, eixe que està a l'últim caet, eixe grandot.
Sí.
Havíem pensat que fora Sant José, però també en Carni va fer la prova, però tampoc no mos agradava prou per ser Sant José, que pareixia molt trista.
Que perfeccionista sou, perquè jo ho veig i està perfecte, està molt xulo.
I vam dir, pues, bueno, pues en fem un altre, i vam fer eixe que era més igual de gran que la Mare de Déu, saps? I
està tot molt...
Lo dur va ser trobar la vaca, el bou i el burro, és un burro, veritat. Sí. Això va ser difícil perquè nosaltres hem treballat a partir de YouTube.
Ah, molt bé, a partir de tutorials.
Exacte, a partir de tutorials. Ah. I clar, era difícil trobar normalment el bou i l'asno, es diu asno.
Sí, el burro, no? El burro.
El burro i el bou normalment són molt més grans.
Claro, i el bou tindré que ajustar l'escala.
Muy bien. I no vam poder trobar un amigurumi que fora de l'altura que nosaltres volíem.
Però al final sí, ho heu encertat?
No.
No?
Per això ens hem posat davant, perquè com són més xocotets de lo normal, al vez de posar-los darrere, s'han posat davant.
Això, molt bé, molt bé, molt bé. Pues, pues així perfecte, xiques. Tenim per ací una altra veu. Com el diuen a tu?
Pura.
Pura. Quantes figuretes hi ha?
Ui, pues, paca les 50.
50 figuretes fetes a mà.
Totes a mà, totes, totes.
Inclús el pessebre també està fet a mà?
El pessebre també està fet a mà. L'estrela, tot, 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 tot. El pou, el riu, tot, tot està fet a mà.
És que el riu, inclús hasta el riu és de crochet, eh?
Tot, 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 tot és de crochet, tot.
Molt bé. Pues bueno, animem a tota la gent que vinga a veure-ho. Està ací a la Biblioteca Municipal de Miramar. Pot veure tot el món. Animem a que vinguin.
Que vinguin de fora, per favor, claro. Que això no se veu tots els dies.
Així és.
És de veres.
Pues moltíssimes gràcies a totes. I enhorabona, perquè ha quedat fenomenal. Moltes gràcies. Ana, ja ho hem escoltat. Ací a la Biblioteca de Miramar es pot vindre a visitar aquest Belén, perquè la veritat és que són unes 50 figuretes, cada una millor que l'anterior.
Anirem, Celia, perquè la veritat que ho han explicat de categoria i m'ha quedat en ganes de veure-ho. Aquestes 50 figuretes, i com tu dius, que perfeccionistes i que aplicades de buscar en internet com fer-ho. Bueno, m'ha encantat la idea de Miramar de fer este Belén amb crochet. I tenim un altre ben curiós que també es troba a la nostra comarca. La Fundació IN, que ajuda a joves amb càncer, ha muntat un Belén de figuretes de Playmobil. Álvaro Nogueroles és el seu creador. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, Álvaro, conta'ns on està este Belén i com ha sorgit esta iniciativa.
Pues este Belén está montado en la planta primera de Casa Pastor. No sé si lo conocéis, bueno, en la salida de Gandía hacia Berreguard. Y bueno, la iniciativa surge, es un Belén que vengo montando yo desde hace muchos años, lo montaba en mi casa desde que mis hijos eran pequeños, ha ido creciendo, se me ha ido de las manos y bueno, ha cogido una dimensión importante. Carmen Pastor, pues es la propietaria de Casa Pastor y una buena amiga, y me decía siempre que lo teníamos que montar a la tienda, yo le decía que no, le decía que no, que es mucho trabajo, pero bueno, el año pasado surgió una iniciativa muy chula, hice un Belén solidario también, que por cierto está expuesto en Juguetos, en Gandía. Es un Belén que hice para sortear y recaudar fondos para la ayuda contra el cáncer. Y bueno, este año pues nos animamos ya a dar paso a montarlo y exponerlo al público. Y bueno, al final montamos un proyecto solidario.
Eso te iba a decir, Álvaro, porque además de poder ir a ver este Belén, que recordamos, es con figuritas de Playmobil, ¿verdad?
Sí, esto de Playmobil, 100% de Playmobil. Este Belén es Playmobil y tradicional, o sea, la diferencia es un poco por... Belénes de Playmobil hay muchos, pero este Belén la diferencia es que las casas son todas hechas por mí, no son de Playmobil. Las casas son de, pues bueno, parecidas a las que hacen los belenistas. O sea, los belenistas trabajan con mucho más detalle que trabajo yo, porque realmente como las figuritas de Playmobil son muy lisas, me permiten hacer unas casas blancas que quedan muy bien con los muñecos.
Y como decías, tiene también una vertiente solidaria.
Sí, a ver, este Belén siempre lo he montado en casa y siempre ha tenido la vertiente solidaria, porque los amigos que venían a verlo siempre pues sabían que tenían que traer alimentos que recogíamos y luego donábamos, pues bueno, a los franciscanos o al comedor social, ¿no? Entonces siempre ha tenido pues este punto solidario. Entonces, nos animamos, Carmen y yo, y bueno, hemos querido crear como un proyecto, ¿no? Que le hemos llamado Sueños de Belén. Sueños de Belén, donde bueno, queremos tener diferentes sueños solidarios cada año. Entonces, bueno, este año nos hemos unido a la Fundación IN, que me une bastante a ellos, y el propósito pues es recaudar fondos para la humanización de las salas oncológicas del centro del Hospital de Gandía, vamos.
Ya lleva unos días el Belén instalado, ¿verdad? ¿Cómo que sí. ¿Cuál es la reacción? ¿Se está recibiendo visitas? ¿Cómo está la cosa?
Pues la verdad es que la reacción está siendo muy buena. Lo inauguramos el día 20, vinieron muchos amigos y algunas autoridades. La verdad es que a la gente le ha gustado mucho, está moviéndose por las redes sociales. Y la verdad es que a mí lo que me llega, sobre todo por Carmen, porque yo no estoy en la tienda. O sea, en la tienda realmente quien está es Carmen y quien recibe a las visitas es Carmen. Pero bueno, la acogida está siendo muy buena, así que me va comentando pues de visitas y a veces recibo WhatsApps de amigos que han pasado a ver el Belén con las fotos de los niños y tal. Y la verdad es que todo el mundo parece pues que les está gustando mucho. Es una cosa diferente.
No sé si tenéis los datos, pero más o menos, ¿cómo es de grande? ¿Cuántas figuras tiene?
Bueno, lo de las figuras es la pregunta de siempre. No lo sé. El tamaño sí te lo puedo decir porque el Belén es de 7,2 de largo por 2 metros de ancho. Uh-huh. Es un Belén que se rodea, no es un Belén pegado a la pared, es un Belén que se rodea y desde todos los puntos pues puedes ver todos los ángulos y se ve muy bonito porque puedes mirar siempre a la parte de enfrente, ver figuras que desde un lado no ves y las ves desde el otro. Es curioso y sobre todo también porque el Playmobil tiene muchas piezas y muchos detalles que permiten hacer escenas pues muy graciosas y siempre cumpliendo y me gusta ser fiel a la tradición del Belén, ¿vale? Metemos algunos gazapos para los niños, pero me gusta mucho cumplir con la tradición del Belén. En cuanto a figuras, de verdad que no te lo sé decir, no lo sé, porque voy añadiendo figuras todos los años y no sé si habrá 500 figuras, no lo sé, realmente no lo sé.
Imagino que, bueno, no sé si son figuras específicas de Belén o tú las maquillas, las vistes.
Pues a ver, dentro del mundo Playmobil hay figuras específicas de Belén, sobre todo lo que son nacimientos, reyes magos, algunos pastores y demás. Y luego sí que es verdad que utilizamos muchas piezas que las desmontamos y montamos digamos, figuras que tengan algo más que ver con lo que era Belén, ¿no? O sea, pues ponemos túnicas y le ponemos turbantes y bueno, sí que comprando piezas diferentes, pues montamos figuras un poco tuneadas, como bien has dicho tú.
Bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa. Recordemos, ¿hay algún horario de visita?
El horario de visitas es en horario comercial, o sea, Casa Pastor está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde y la entrada es gratuita. También comentar que el Belén tiene actividades para los niños, ¿vale? Tiene pues 9 pasajes de lo que es el Belén, donde los niños tienen que leer una actividad y o bien buscar un personaje o buscar un animal. Y con eso van rellenando un pasaporte que luego lo rellenan y entran en sorteos de belenes y de juguetes, también de Playmobil.
Pues bueno, una muy buena iniciativa para visitar estas Navidades con los más pequeños. ¿Hasta cuándo estará? Imagino que toda la Navidad, ¿no?
Estará todas las Navidades, sí, hasta el 6 de enero, todas las Navidades estará montado.
Pues bueno, ya lo saben nuestros oyentes, que en Casa Pastor está este curioso Belén de Playmobil, además con una vertiente solidaria y con todos esos juegos para los niños, así que una muy buena iniciativa. Muchísimas gracias, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y acabéme esta ruta de visita per els Belems de, per alguns dels Belems de la comarca, perquè saben que hi ha molts, i ens anem en directe a Seracom. Allí està la nostra companya Celia Xulià, que ja ha arribat després d'estar en Miramar. Celia, conta'ns, on estàs exactament?
Hola, Anna. Pues mira, m'ho hem vingut corregent així a Xeraco, a l'Espai Jove, al meu poble, ja que de passo ho diem. I estem davant d'un Belém que és tot el contrari al de Miramar. És gegant, és més tradicional, de les figuretes més tradicionals, però fa com 24 metres quadrats, està així a l'Espai Jove, i tenim així l'artista, que és Salvador Turís. Salva, contamos un poc, quantes figuretes té este Belém?
Pues... comptant-les per damunt del món, unes 400 segur que n'hi ha. I és tradicional perquè és la llegenda conforme ho diu i ho ha muntat així, no?
Vale. I... Tenim una història perquè està organitzat, no? D'esquerra a dreta, sí. La història. Conta-m'ho un poc, què podem veure?
Pues mira, així podem veure en un poblet, al mercat,
vale.
I després en Jerusalem, quan l'àngel anuncia a Maria que va ser la mare de Déu, però que té que anar a Belém a donar a llum allí. I entonces se'n va a...
Avancem un poquet cap a la dreta i ja tenim ahí...
Se'n va a Belém a donar a llum, però allí està Herodes, que mana exterminar a totes les xiques que tinguin menys de 2 anys per poder agarrar, matar al niño.
Sí.
I entonces ja pues, tenen que fugir i anar-se'n a Egipte perquè no es puguin agarrar.
I així està Egipte també representat.
I
els reis mags i tot.
Escolta, tot el que hi ha de cases i bueno, això de cases, és fet a mà.
Això és fet a mà, i te pot tindre uns 40 anys, des que els meus fills eren menuts, que la tradició era anar a la muntanya a fer el musgo, després a la mar a fer l'arena, i el muntàvem, i des d'entonces pa que sí que ha anat fent, fins que ja en cas no cap. I han tingut que recorrir, l'Ajuntament m'ha dit, pues munta-la allí, així no, la gent que del poble i de rededors que vulguin vindre a veure, que gaudisquen d'ell.
I escolta, i les casetes i tot això ja fa anys que porteu fent-les, no? Aneu any ampliant.
I les figures, les més grans, les xicotetes no, però les més grans, totes són pintades per la meva dona, la meva filla, els meus fills, i tots han col·laborat.
I podem veure de tot, podem veure llumetes que simulen foc, podem veure aigua, riuet, està tot pensat.
Sí, està tot mil·limetrat. M'ha tirat un mes, però jo m'ho agarro tranquil·lament i vaig fent. I...
Això anava a dir, un mes muntant el Belém així a l'Espai Jove de Xeraco.
Així és, però tranquil·lament. Perquè m'ho monte, m'ho mire, si no m'agrada m'ho torno a llevar, jo ho torno a posar i anem fent així. No?
I escolta, si la gent pot vindre a veure quan vulga, no? I venen inclús d'escoles, també.
Ah, sí, així venen d'escoles, m'ho diuen, tal dia anem i els xiquets d'escola, les mestres m'ho diuen els dies que venen i obrim i veuen, i també damunt n'hi ha també almenys 8 o 10 cagons, i els xiquets es disfruten buscant els cagons.
El caganer, que estan amagats per ahir, no?
Amagats per ahir tant, però tots han ocupat que sí, perquè els xiquets el puguen distinguir.
Bueno, quantes figuretes havies dit que n'hi havia?
Sobre unes 400.
Unes 400 figuretes. I escolta, això com va? L'Ajuntament el crida tu el busca per a que montes el Betlem, o vas tu a dir, escolta, que necessita un espai més gran, que en casa ja no cap?
Exactament, vaig anar jo a casa i no cabia, i em van dir, sense ningú problema, el vam muntar primer a l'Ajuntament, després ahir a la Casa de la Cultura, ara sí que n'hi ha més ample, i així no.
I ja feia 2 anys que no, que no ho muntava.
Feia 2 anys, sí. Un any per causes que no vaig dir-les.
Personals.
Uh-huh. I l'any passat vam tirar a muntar-lo, però també vaig tenir la mala pata, que va passar lo de la Dana, uh-huh. I entonces mos vam dedicar més a ajudar la gent que estar així muntant el Belém.
I escolta, el feedback de la gent, que vos diu la gent? Els agrada?
La gent els encanta. N'hi ha persona major que viu per ahí, pobret, i venen tots els dies i és que fan, és que quan anem a cada vegada veiem coses noves, i així no és, i disfruten.
La veritat és que sí. I fins a quan es podrà visitar este Belém?
Hasta l'any demà de Reis, normalment el dia 6, el 7, el 8, ja el
visit. I sempre que estigui obert l'Espai Jove, qualsevol persona pot assomar.
Sí. Qualsevol persona i tota la safor que vulgui vindre, i estem convidats tots.
Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Alba. Moltíssimes gràcies i enhorabona, perquè això és espectacular.
Gràcies a vosaltres per vindre.
Ja ho has escoltat, Anna. La veritat és que té tots els detalls. Té figuretes més menudes, figuretes més grans, pintades a mà, té les casetes, el molí d'aigua que roda, el riu que cau l'aigua, té tot pensat.
Doncs moltíssimes gràcies, Celia. La veritat que 400 figuretes ja són figuretes. Agarreu ben bé, graveu-ho bé, ja per aquesta nit ho puc veure tot el món en telesafor.
Així és. Molt bé, gràcies, Anna. Fins ara.
Gràcies, Celia. I una coseta volia comentar jo, perquè jo estava pensant, bueno, és que si hi ha ja moltes les persones que ja tenen el Belén a casa, la casa molt decorada. I si fem una cosa, si mos envien vostès les seues fotos en Belén, en la casa decorada, com està el Nadal en sa casa, i després nosaltres ho publiquem en la nostra web i xarxes socials. Els agradaria, no? Pues bueno, pues ho poden fer, si volen, al telèfon mateix de a quien corresponda, per WhatsApp, mos envien les fotos. El 962-961-031.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear a Perla, a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos. No me mires así, son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Eisman. Mini Eisman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 €. Más información en tu agente más cercano.
Infórmate en tu agente Mini Benigar o en mini.es.
El Parque Comercial Lavall sigue creciendo. Ya están aquí McDonald's y Synergy. Estas fiestas ven a disfrutar del mejor ambiente con tus tiendas favoritas y el nuevo restaurante McDonald's en Lavall, Tabernes de Lavalldigna. Te esperamos.
Drutex, el fabricante de ventanas y puertas en PVC y aluminio líder en Europa, acaba de abrir un showroom de 500 metros cuadrados en Gandía. Visítanos en Cristal Expo, nuestro distribuidor oficial, y convéncete de lo que significa la mejor calidad al mejor precio. Plazo de entrega de 15 días en España. Financiamos el 100% sin intereses. El equipo de Cristal Expo te espera en Avenida de Alicante 123, frente a Dulcesol.
Cuidar de nuestros jóvenes, de las empresas y del comercio local. Cuidar de los mayores y de nuestro pueblo. Como a ti, cuidar de lo que importa nos pone en pie. Porque en Caixa Popular, tus motivos para levantarte también son los nuestros. Caixa Popular. Cuidamos a las personas.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
Hola, sóc Xavi Castillo i vull recordar-vos que el diumenge 14 de desembre estarem al Teatre Serrano de Gandia fent l'espectacle Verihueu especial El Ventorro. Buah, la que està caent està a tope, El Ventorro està a tope. Així que les entrades les teniu en movintickets.com i això ho organitza Compromís per Gandia. Vinga, animeu-vos!
Parlant de Nadal, moltes persones estaran pensant ja, mare meva, la que m'espera. A veure, són dies de retrobar-se en la família, amb amics i companys de treball, dies de molt de menjar, i quan arriba gener, sense adonar-nos, ens hem posat damunt 4 o 5 quilos. Maria Félix, nutricionista de Trébol Nutrición. Bon dia.
Bon dia.
Se pot evitar això?
Sí que es pot evitar. A veure, sí que és de veres que estem en un període... ja, perquè ja comencen els dinar amb els amics, mm-hmm. els de les empreses, ja comencem en eixa dinàmica. I sí que la gent un poc, hi ha com una sensació, pues, si me'n passa, què passarà després? Mm-hmm. Val? Sí que sí, podem entrar dins d'una dinàmica de prohibicions i compensacions, que no és el més recomanable, i sí que tiraríem, nosaltres, els nutricionistes, sempre aboguem un poc per l'alimentació conscient. Si s'estableixen uns hàbits de vida durant tot el temps, saludables, amb una alimentació equilibrada i variada, i amb una activitat física, sí que és de veres que apleguem aquest període i com ja ho tenim establert,
no es falta tant.
Sí, som més conscients. Entonces, l'alimentació conscient tracta d'això, d'estar present en aquest moment, de tindre capacitat d'elecció i de ser conscient d'aquells senyals que ens dona el cos. De dir, tinc fam, menge i estic saciat, pare de menjar. I sobretot, crec que més que és aquesta recomanació de sentir el cos i de tornar a retrobar-nos en aquestes sensacions que moltes vegades les tenim un poquet oblidades.
Mm. Aleshores, això de per exemple, me'n vas de dinarot, menjo tot el que vull, mm-hmm. després una copeta i dic, ai, pues per la nit ja no sopé.
Sí, això és la compensació i les compensacions tant es solen fer-se abans i després de la menjada. Perquè abans seria, pues no menge, m'espere el moment que vaig a menjar i ahir ja lo doy todo i després ja no faig la següent menjada. No és el més recomanable. El més recomanable és, si tu tens una freqüència d'ingestes al dia, continuar-les, aplegues al dinar o al sopar havent menjat, pues has fet un esmorzar, totes les menjades, i quan aplegues a aquest moment, tens la sensació real de lo que tu vols menjar i te dona opció a triar més tens més opció de triatge, o sea, et dona més, més elecció. I no et menges tan a pressa, amb esa ànsia que te pot donar el no haver menjat durant tot el dia per esperar-te a aquest moment puntual. I la compensació de després tampoc es recomana. O sea, al final, si per exemple apleguem el dia de Nadal i sabem pues, que la sogra, la mare o qui siga fa el putxero del dia que toca i després... Pues, igual no tenim fam a l'hora de... Perquè també retrasen les menjades, igual ja no tenim fam a l'hora de berenar, però a l'hora de sopar sí, pues tenim que escoltar-lo i dir, pues mira, igual amb una crema, una sopa i un trosse de peix, un trosse de carn, ja estic bé i no necessite més. No faries igual una menjada que faries en una situació habitual. Entonces, també tenim que... ser conscients que la capacitat de regulació que té el nostre cos la té ja per si mateixa i n'hi ha que escoltar aquesta capacitat de regulació que té.
I això d'evitar algun tipus d'aliment, perquè per exemple arriba Nadal, els torrons, tot és dolços, i els tenim normalment ja en la cuina, passes, hi ha un pessiguet, un trosset.
pues sí que és de veres que, a veure, estar i no n'hi ha que encasillar-los com a aliments prohibits, sí que n'hi ha que ser conscient de que són aliments que no es tenen que prendre de manera habitual, val, però que en un moment puntual es poden prendre. I siguem conscient d'això, de dir, este aliment